Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Per què ha estat tan difícil per l'Església Catòlica acostar-se a les persones LGTBIQ+? Per què l'Església va tan endarrerida respecte de les organitzacions seculars i fins i tot d'altres esglésies que han fet que aquesta comunitat se senti més benvinguda? I per què l'Església és tan lenta a l'hora d'intentar ajudar i protegir un grup de persones que sovint corre el risc de sofrir assetjament, pallisses o violència? Aquestes són algunes de les preguntes que el jesuïta James Martin es fa al pròleg d'un dels últims quaderns de Cristianisme i Justícia, que té per títol El reconeixement de les persones LGTBIQ+, en l'Església. És un treball conjunt de la Montserrat Escribano i l'Enric Vilà. De fet, avui la Montserrat Escribano és la nostra convidada al Paraules de Vida. Amb ella volem reflexionar sobre aquest quadern, sobre aquest reconeixement de les persones LGTBIQ+, en l'Església, sobre com està en l'actualitat aquesta qüestió. La Montserrat Escribano és doctora en filosofia, premi extraordinari al doctorat, màster en ètica i democràcia, també llicenciada en teologia i llicenciada en humanitats. També és professora a la Facultat de Teologia Sant Vicente Ferrer. L'Enric Vilà és llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya i també llicenciat en Ciències Empresarials per ESADE i màster en Gestió d'Entitats Sense Afany de Lucre per la Universitat de Barcelona i sotsdirector del Centre LGTBI de Barcelona. A més, és membre de l'Associació Cristiana de Lesbianes i Gais de Catalunya. Avui en parlem i ho fem, com us he dit a l'inici, en aquest cas amb la Montserrat Escribano, que és, juntament amb l'Enric Vilà, autora d'aquest El reconeixement de les persones LGTBIQ+, en l'Església, un dels últims quaderns que edita Cristianisme i Justícia. De seguida saludarem la Montserrat Escribano, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules arribarà una setmana més el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Montserrat Escribano. Montse, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Hola, bon dia i moltes gràcies per el convit.
De fet, amb la Montserrat, ho hem dit a la portada, avui ens acompanya per parlar d'un dels últims quaderns de Cristianisme i Justícia, que té per títol El reconeixement de les persones LGTBIQ+, en l'Església. De fet, hi ha reflexions de la Montserrat, de la Montse Escribano, però també de l'Enric Vilà, que de fet l'Enric ens va acompanyar fa temps en aquest programa, i avui volem reflexionar sobre aquesta qüestió, sobre la qüestió del món LGTBIQ i de l'Església. No sé, Montse, si és un debat aquest etern, i és un debat que a vegades sembla que des de l'Església es fa passos endavant, però també passos enrere. Quina és la sensació que teniu?
Sí, bueno, la veritat és que com tu bé, molt bé reflecteixes, bueno, pues, l'Església ara en aquests moments sí que sembla que té una apertura que és per primera vegada, bueno, pues, sí que està sent una novetat. Per altra banda, bueno, pues, la realitat de la comunitat creient de l'Església, de tota l'Església, de l'Església Universal, bueno, pues, sí que és de veres que és un moment de molta reflexió entorn a aquests debats. Perquè, com bé sabeu, bueno, pues, tot el que té a veure en la sexualitat, no només en el sexe, sinó en la sexualitat, bueno, és un debat que està molt obert en qualsevol part de la nostra societat. I, per tant, bueno, pues, és molt adient que allò que reflecteix o que està pensant-se en la societat també tinga un eco gran dins de la societat creient, no? De les comunitats creients. És de veres que sí que, bueno, sembla moltes vegades, no? que els ritmes no són els mateixos. Bueno, pues el debat que està produint-se a la nostra societat no és sempre en la mateixa velocitat o, bueno, pues en les mateixes dinàmiques que tenim des de l'Església. És de veres que, bueno, pues que la Iglesia té una tradició i la tradició d'on venim no sempre ha estat oberta, bueno, pues a determinades, jo crec que, bueno, pues connotacions o formes d'entendre lo que és estimar.
De fet, ara estem en procés sinodal, de fet tenim el papa Francesc al capdavant de l'Església. Suposo que és un context que també ajuda, no?, a obrir aquest debat i, com a mínim, des de l'Església no tenir por a parlar-ne, no?, o des de determinats sectors de l'Església, no?
Sí, jo crec que ara estem vivint un moment com a Església que és, bueno, pues, jo crec que és molt esperançador, que sembla una novetat, tot i que l'Església sempre, bueno, i el papa francès, no és algo que el papa francès estiga posant al davant, no? Sinó que l'Església sempre ha sentit que teníem un procés sinodal. Però, clar, una cosa és sentir-ho, una cosa és pensar que estem en aquesta dinàmica sinodal, i una altra és tindre els espais necessaris per a tirar endavant aquesta proposta i a sentir-la des de les comunitats creients. No? I això sí que per primera vegada està posant-se en pràctica. I aleshores jo crec que una dinàmica molt interessant és que no està tinguent un temps de tancament, sinó que estem dient, bueno, pues, comencem a caminar, veurem fins a on podem arribar i quin és, sobretot jo crec que és la pèrdua de por. Dir, bueno, pues, comencem a caminar i veurem això fins a on podem arribar, no? I des de luego caminar no és posar-se a caminar de qualsevol manera, sinó caminar en una, bueno, pues en unes dinàmiques de diàleg. En aquestes dinàmiques de diàleg no només són bueno, pues formes dogmàtiques o formes relacionals, sinó que també la forma de dialogar pues és en tot allò que som cada ésser humà. I des de luego la sexualitat té molt a veure en tot aquest procés, perquè no és només bueno, pues d'organització o de, bueno, pues de què entenem per determinats dogmes, no? Sinó, bueno, des d'on estem pensant. I jo crec que per això és un dels moments més importants que està vivint l'Església i jo crec que donarà molt de fruit i, des de luego, pues, la veritat és que moltes persones, sobretot de la base, estem pensant que és un moment molt esperançador i molt evangèlic, clar.
Parlem més concretament, Montse, dels quaderns, no? Cristianisme i justícia, en aquest cas us ha convidat a reflexionar. Hi ha també l'Enric Vilà, com dèiem, i tu. I en aquest cas suposo que us complementeu, no? Hem de dir en teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya, és llicenciat en Ciències Empresarials i ha estat sempre molt activista dintre del món de l'Església del moviment LGTBIQ, no? O sigui que té una trajectòria, en aquest cas també, molt destacada. Com us complementeu a l'hora de plantejar aquest quadern?
Sí, bueno, este quadern, des de luego, pues, partís, no?, de la iniciativa de Cristianisme i Justícia des Jesuïtes de Catalunya i el que ells ens plantegen és, bueno, és un tema prou important com a per a que nosaltres no ho tinguem present. Aleshores, bueno, pues va ser tot un procés llarg de pensament, de formes de fer front a aquest tema. I Enric Vilà sí que ho tenia molt clar, no? De lo necessari que era, bueno, pues donar una certa geografia, un panorama de lo que era en aquest moment a lo llarg del món. Bueno, pues com estaven les persones LGTBI, Q+, no? I però també ens faltava aquesta part pues, més de fonamentar tant en la part bíblica, perquè sí que n'hi ha moltes vegades que moltes persones, d'una manera pues, un poc errada, no? Pensen que n'hi ha algun tipus de fonament bíblic que en servisca per a dir que, bueno, pues que determinades persones o determinades grups no poden estar presents des de l'Església. I, bueno, pues jo crec que ahir ha fet un treball de recerca molt important Enric. I després ens faltava també, bé, però això des d'on podem pensar-ho? No únicament des de les claus, únicament teològicament, sinó també des de quines claus de la filosofia, per exemple, o altres disciplines, ens estan posant a l'abast per a pensar aquests temes. I per això el tema del reconeixement, de la paraula de reconeixement com un terme de no únicament d'inclusió o de, bueno, pues es deixem que estiguen, sinó de reconeixement és, si jo et reconec, és que eres tu en tot el que tu eres com a ésser humà. I anar de la mà al reconeixement de la dignitat humana, que això és molt important.
De fet, el pròleg que està fet per James Martin, que ell I és escriptor i a més ha fet un llibre, el Tender un puente, que en aquest cas ha creat també o va crear en el seu moment també, no?, un debat molt important, no?, perquè ell el que fa és, doncs, això, apostar, no?, perquè la comunitat LGTBIQ i l'Església trobin aquest camí que han de trobar per caminar junts, no? Ell parla de... Ha de ser una relació de respecte, de compassió i de sensibilitat. Suposo que sí, que ha de ser d'aquesta manera, no? Sobretot jo diria personalment també de respecte, sensibilitat. No sé si compassió també és la paraula, no? Però sí, com a mínim, de respecte i de sensibilitat i de veure, no? Perquè, de fet, amb la lectura d'aquest quadern, també una de les conclusions és que el que fa que hi hagi respecte és que hi hagi coneixement mutu, no? I quan la gent coneix les realitats i veu les realitats, a partir d'aquí es respecta i tot pot ser inclusiu, en aquest cas en el món de l'Església, no?
Sí, i de fet jo crec que clar, no podem ser una església que no practique el respecte, ni que, bueno, pues la clau de la compassió, des de luego, és una de les claus evangèliques amb més presència i més a l'abast. I únicament, clar, el problema és com entenem la compassió, no? Perquè també és una tasca de sensibilització. I la compassió és, em sembla que és, bueno, algú que té un poder o una capacitat, no? De donar peu a un altre. I per això jo, bueno, pues em situo en una posició de superioritat. Però això no és la compassió de l'Evangeli. La compassió de l'Evangeli és, n'hi ha una situació que jo em deixe, bueno, pues colpejar, no? Inclús. I esa situació és la que ens salva. Per tant, jo crec que bueno, pues esta situació pot ser una possibilitat, no, de trobada, perquè és com a dir, bueno, és que esta necessitat de respecte, de compassió i de sensibilitat la necessitem per totes les bandes. No únicament bueno, de les persones que es consideren com persones normatives, que, bueno, pues que des de l'Església estan reconegudes i que tenim un espai o el que siga, sinó no, no, és que probablement, i el Papa Francesc també ho diu, no? Pues en el tema de la pobresa. Bueno, pues és que són els pobres els que ens salvaran a nosaltres, no és al contrari. Per tant, bueno, pues és un xoc, jo crec que interessant, no? Si mos ho prenguem seriosament. Perquè si no és el diàleg, és impossible, és un monòleg. Parle qui parle, no? I per tant, jo crec que Isa aquesta dinàmica de compassió ha de ser cap a les dues bandes, no? I és de veres que si tu t'assentes o seus, no? Enfront d'algú que té una realitat diferent de la teua, pues, bueno, pues, la teua mirada cap a l'altra persona canvia en aquesta proximitat, no? En mirar-nos als ulls, en establir un diàleg en prou de serenitat, en prou de temps i de ganes de reconèixer a l'altre, no? És ahí on brolla la compassió, perquè la compassió, bueno, pues és un do, no és una capacitat que jo, com a bona persona, pues te la dono a tu, tu me la dones a mi, sinó, bueno, pues pensem que és algo més, no? Que és un regal que ve de Déu.
De fet, Montse, també parles de la necessitat que hi ha d'esquerdar aquesta realitat, no?
Sí, perquè jo crec que això, que pensem que, bueno, pues este reconeixement, l'acompanyament, sempre va des d'una part fins a l'altra, no? En este moment, pues una església que té més presència, que està més reconeguda o que pot tindre, pues això, al fi i al cap és també de vegades una situació de poder, no? I per altra part és qui té que, bueno, pues sentir-se acollida i dius, no, no, no serà al revés, això? No, no s'està convidant Jesús al contrari, a que aquesta situació ha de donar-se en les dues esferes, no? Perquè si no, no es podrà produir mai.
Hem de ser optimistes, Montse, de cara al
Sí.
futur, de fet, al present i al futur.
Sí, jo crec que bueno, si creiem, són persones de fe, pues les persones de fe, lo que, bueno, pues tenim una capacitat que també és un do, no? No dependís de nosaltres, que és esa capacitat de tindre, bueno, pues una esperança que sempre, però això sí, una esperança activa, perquè si no
Activa i potser compromesa, no?
sí. Sí, de ganes de dir, bueno, pues he de menetjar-me des dels llocs, des d'on jo pense la realitat. I això no sempre és algo que se'ns dona bé, perquè és incòmode, perquè no m'agrada, perquè moltes vegades pues, van a tirar-me avall moltes de les meues certeses i això sempre és incòmode. Però, si no, pues, les dinàmiques de l'Evangeli no sembla que es posen en marxa, no? I bueno, jo crec que l'esperança sempre la tenim. Tot i que jo crec que en aquests temes, igual que en altres, pues, és possible que, com tu dius, pues, tinguem la sensació d'anar avant i de tornar arrere. Perquè crec que són temes que són de molta profunditat i que necessitem llargs recorreguts. No són conquestes que es fan i que, bueno, com altres, no? Com la llibertat,
I
com
que
el tema de l'amor.
s'assimilen, no? Exacte, que s'assimilen, sinó que sempre s'han de revisar, no? Per acabar, Montse, sí que m'agradaria destacar o sobretot posar en valor això, no? El fet de que quan hi ha aquest coneixement mutu, no? Quan, per exemple, també bisbes o jerarquia de l'Església, moviments parroquials, hi han famílies, hi han persones que tenen, doncs això, familiars LGTBIQ+, això fa més fàcil aquest camí, no?
Sí, des de luego és un dels camins més afavoridors, no? Tot i que jo penso que tampoc ha d'anar necessàriament en la sensibilitat, perquè, clar, les persones que no tenen a prop, no? L'alegria de tindre una persona d'esto, pues, dius, bueno, i aleshores, què podem fer, no? Però jo crec que ja és un diàleg que, com en la societat, també està molt present. És un diàleg del qual no podem tirar-nos enrere. I perquè crec que no és únicament una qüestió de les persones LGTBIQ+, no? Sinó que és moment dins de l'Església de que parlem de lo que significa dins de l'Església què és la sexualitat, com viure la sexualitat, com parlar de la sexualitat sense que estigui lligat al món del pecat, sense que estigui lligat al món de la culpa. Bueno, pues no es tracta de tracta de donar-li llum a tot aquest missatge perquè és una realitat que tenim al nostre present i per lo tant ha d'estar il·luminat per la paraula de Déu, no? I per la nostra creença actual i crec que és moment de fer-ho.
Doncs és una fantàstica última reflexió per acabar l'entrevista. Montse Escribano, ella és autora, juntament amb l'Enric Vilà, d'aquest interessant quadern de justícia i de cristianisme i justícia, el reconeixement de les persones LGTBIQ+, en l'Església. Gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltíssimes gràcies, Emili. Gràcies. Un plaer.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Directe als valors. Directe a tu.
I tot seguit, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dimarts passat, 24 de gener, vam celebrar la memòria de Sant Francesc de Sales, que és patró dels periodistes i dels escriptors. Per aquest motiu, alguns bisbats, a través de les seves delegacions de mitjans de comunicació, ens van convocar els professionals periodistes a trobar-nos amb ells i entre nosaltres i assistir a la missa del Sant Patró. Com a exemple, poso el cas de Barcelona o el de Girona. El passat 28 de desembre ja vam celebrar els 400 anys de la mort de Sant Francesc de Sales, a Lió, a l'edat de 55 anys. Per aquest motiu, el papa francès va fer pública una preciosa carta apostòlica titulada Tot és amor, Totum Amoris Est, on recull extensament els grans trets del que va ser la vida d'aquest bisbe de Ginebra, que mai va poder trepitjar la seva diòcesi suïssa, sinó que la va haver de portar des de la ciutat d'Annecy, a la Savoia francesa. Hem de recordar que a mitjans del segle XVII, quan va viure ell, no eren èpoques d'ecumenisme ni de diàleg, sinó de dures lluites i confrontacions religioses. Amb tot, ell mai va buscar l'enfrontament, sinó el respecte i la mediació. Del que sí que es va valdre és de la seva gran capacitat discursiva i de fer arribar el seu missatge a través d'uns fulls volants, unes circulars que es podien penjar a les parets o que es passaven per sota de les portes de les cases. Estem als inicis, doncs, del periodisme. Per aquest motiu, dimarts passat el Papa Francesc ja va fer públic el seu habitual missatge per la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que se celebrarà el proper diumenge 21 de maig, festa de l'Ascensió del Senyor. El missatge d'aquest any porta com a lema el de parlar amb el cor, en la veritat i en l'amor. Un lema que està connectat amb el de l'any passat, que ens convidava a escoltar, i amb el de l'any anterior, que ens convidava a anar als llocs i a veure, com a condicions per una bona comunicació. Aquesta vegada el Papa Francesc vol insistir en el fet de parlar amb el cor, atès que el cor és el que ens mou a acollir, a dialogar i a compartir, desencadenant així una dinàmica que el Papa defineix com la de comunicar cordialment. Si fem una seqüència de fets, diríem que el que cal primer és acollir l'altre i que això és el que ens permet tot seguit d'escoltar-lo i després, per tant, parlar en la veritat i en l'amor. Per això, diu el Papa, no hem de tenir por a proclamar la veritat, encara que de vegades sigui incòmode, sinó que hem de tenir por a fer-ho sense caritat, sense cor, perquè el programa cristià, com va escriure Benet XVI, és un cor que veu, un cor que amb el seu batec revela la veritat del nostre ésser i que per això cal escoltar-lo. Això porta a qui escolta a sintonitzar-se en la mateixa longitud d'onda, fins al punt que s'arriba a sentir en el propi cor el batec de l'altre. Aleshores es fa possible el miracle de la trobada. En el text, el Papa Francesc també reconeix que tot això no és gens fàcil en aquests temps que vivim de tantes contraposicions. I diu que la crida a parlar amb el cor interpel·la radicalment el nostre temps, tan propens a la indiferència i a la indignació. En el dramàtic context del conflicte global que estem vivint, és urgent afirmar una comunicació no hostil. Necessitem comunicadors disposats a dialogar, compromesos a afavorir un desarmament integral i que s'esforcin per desmantellar la psicosi bèl·lica que fa niu en els nostres cors. En un període històric marcat per polaritzacions i contraposicions, de les quals, lamentablement, la comunitat eclesial no és immune, el compromís per una comunicació amb el cor i amb els braços oberts no concerneix exclusivament als professionals de la informació, sinó que és responsabilitat de cadascú. Tots estem cridats a buscar i a dir la veritat i a fer-ho amb caritat. Per acabar, el Papa Francesc expressa els desitjos, tot dient que somio una comunicació eclesial que sàpiga deixar-se guiar per l'Esperit Sant, amable i alhora profètica, que sàpiga trobar noves formes i modalitats per al meravellós anunci que està cridada a donar en el tercer mil·lenni. Una comunicació que posi en el centre la relació amb Déu i amb el pròxim, especialment amb el més necessitat, i que sàpiga encendre el foc de la fe en comptes de preservar les cendres d'una identitat autorreferencial. Unes paraules del Papa Francesc que jo crec que fan una clara referència al moment sinodal que estem vivint a l'Església i, sobretot, a algunes actituds molt tancades que estan apareixent i que no accepten el fet que es pugui parlar de tot. Molt bon diumenge a tothom!
Fins aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. Recordeu, però, que tornem el proper diumenge a l'antena de Catalunya Ràdio i també, mentrestant, podeu recuperar tots els programes i també els comentaris de l'actualitat de Francesc Romeu a la nostra pàgina web, a la pàgina web de Catalunya Ràdio i també a les nostres xarxes socials del Paraules de Vida. Com sempre, gràcies per la vostra companyia i que passeu una fantàstica setmana.
Paraules de Vida, solidaritat i compromís. Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu us guard. El proper dia 2 de febrer, 40 dies després del naixement de Jesús, celebrem la festa de la presentació del Senyor, coneguda popularment com la festa de la Candelera, per la processó amb candeles amb les que se simbolitza a Crist com a llum de les nacions. És una festa antiga i originària de l'Església de Jerusalem en la que commemoren aquell fet que narra l'Evangeli de Sant Lluc. Maria i Josep, amb l'infant Jesús, van al temple per complir els preceptes de la llei de Moisès sobre la purificació de les mares i la presentació dels fills primogènits al Senyor. En el temple va tenir lloc la trobada amb dues persones consagrades al servei de Déu, la profetessa Anna, que parlava d'aquell infant a tots els que esperaven el Messies, i l'ancià Simeó, que va proclamar que aquell infant era la llum per a tots els pobles. Moguts per l'Esperit Sant, vingueren al temple els sants ancians Simeó i Anna. Il·luminats pel mateix Esperit, reconegueren el Senyor amb alegria. Nosaltres, com Sant Simeó i Santa Anna, moguts per l'Esperit Sant, anem a la casa de Déu, a l'encontre de Crist. Allí el trobarem i el reconeixerem quan partim el pa eucarístic, tot esperant el seu retorn gloriós. En la litúrgia d'aquesta festa, demanem a Déu, que és la font i l'origen de tota llum, que ens ajudi a reconèixer Jesús. Ell és la llum revelada a les nacions. Ell és la claror que il·lumina els nostres passos per seguir el camí del bé. És per això que us convido a fer vostra una pregària bellíssima del cardenal John Henry Newman, titulada Conduïu-me, dolça llum, i que comença així. Conduïu-me, dolça llum, a través de les tenebres que m'encerclen. Conduïu-me, vos, sempre més endavant. La nit és fosca i sóc lluny de la meva llar. Conduïu-me, vos, sempre més endavant. Guieu els meus passos. No demano pas veure el paisatge llunyà. Un sol pas em basta. Preciosa pregària. Amb motiu de la festa de la presentació del Senyor, l'Església celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que enguany té com a lema la vida consagrada caminant en esperança. Amb aquest lema es vol posar de relleu la labor de tants germans i germanes nostres que des de la seva vida entregada a Déu caminen amb nosaltres. Ells, amb entrega i amor de Déu, mostren al món l'esperança i la bellesa de l'Evangeli. Voldria acabar amb una paraula d'agraïment dirigida a tots els religiosos i religioses, a tota la vida consagrada de la nostra arxidiòcesi. Us agraeixo de tot cor la vostra fidel consagració a Déu. Gràcies per renovar-la dia a dia. Gràcies per mostrar el rostre amorós de Jesucrist amb la vostra radicalitat evangèlica. Tant de bo que ens puguem trobar per participar tots junts en la celebració de l'Eucaristia, que, si Déu vol, celebrarem el proper dijous 2 de febrer a la nostra catedral, a les 19:15 hores. Ens aplegarem moguts per l'Esperit per donar gràcies a Déu i pregar per vosaltres.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.